Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Cèlia Formentbori. El Congrés Junts confirma que tombarà el consorci d'inversions pactat entre Esquerra i els socialistes per vigilar que l'Estat compleix les inversions a Catalunya. Esquerra i Junts s'han enganxat durant el debat de la iniciativa que avui quedarà en via morta. Congrés, Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda. Junts tomba una de les propostes estrella d'Esquerra pactada també per negociar els pressupostos de Salvador Illa. Inés Granollers, d'Esquerra, acusat Junts de ser destructius per ni tan sols voler negociar la proposta. Míriam Nogueras replica que es queda molt curta.
Mentre uns ens dediquem a aportar propostes, vostès s'entestin i es dediquin a destruir.
Acceptar això, senyora diputada, és rebaixar les aspiracions de Catalunya fins a límits que haurien de fer envermellir a qualsevol persona que ho defensi.
La llei ni tan sols es començarà a tramitar i ni els socialistes ni els republicans saben dir com poden salvar l'iniciativa si Junts hi està en contra. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
A més de fer caure el Consorci d'Inversions, aquest vespre Junts també tombarà la pròrroga per congelar el preu dels lloguers. El decret del govern espanyol es debatrà d'aquí uns minuts al Congrés dels Diputats. Més notícies, Txell Vallespí.
Donald Trump diu que l'Iran els ha informat que el país es troba en un estat de col·lapse i que vol reobrir l'estret d'Hormuz el més aviat possible. El president dels Estats Units ho ha escrit a les seves xarxes socials sense donar-ne més detalls i sense que en cap cas s'hagi confirmat per part de Teheran. De fet, els Estats Units estan descontents amb l'última proposta del règim iranià per resoldre la guerra a l'Orient Mitjà, perquè planteja deixar per després de la guerra la discussió sobre el programa nuclear.
Els Emirats Àrabs Units anuncien que aquest divendres abandonaran l'OPEP, la principal organització que agrupa els països exportadors de petroli. Feia 6 dècades que en formaven part. La deu d'Abu Dhabi suposa un revés important per al grup, liderat per l'Aràbia Saudita, i arriba en plena crisi energètica per la guerra a l'Orient Mitjà amb el bloqueig a l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i també dels Estats Units.
A les Corts Valencianes aquesta tarda compareix a la Comissió d'Investigació de la Dana la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que ha defensat que des de la seva conselleria van actuar de manera immediata davant la tragèdia i també ha assegurat que les residències tenien el protocol d'actuació. L'arribada va provocar la mort de 6 persones en una residència de Paiporta quan es van veure sorpresos per l'aigua. València, Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda. Susana Camarero ha negat qualsevol deixadesa de funcions i ha mantingut que van actuar amb la informació que els organismes estatals els van facilitar.
Correos enviados a las 9:52 de la mañana con el protocolo de actuación en caso de alerta meteorológica por lluvias del que me preguntaban.
La vicepresidenta del govern es va desconnectar de la reunió del CECOP i la tarda de la Dana per assistir a un acte. Camarero ha defensat que va continuar estant pendent de l'evolució de la barrancada. A fora de les Corts, mentrestant, les associacions de víctimes s'han concentrat per exigir dimissions i l'acte de diputat de Carlos Mazón. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
El sistema d'emergències mèdiques desplega aquesta mitjanit la flota de noves ambulàncies a l'àrea de Barcelona. En total passaran a disposar de 286 unitats, 69 més que fins ara. Tenen més equipament i tecnologia, com les unitats de suport vital avançat que podran fer ecografies in situ. Aquesta novetat forma part del desplegament de 1.600 noves ambulàncies a Catalunya. L'actor Roc Benedí protagonitza Abraça'm fins que m'adormi, que s'estrena aquest vespre a la Sala Beckett de Barcelona. És un monòleg íntim i poètic d'un autor emergent que aborda un amor homosexual primerenc, la memòria i la família.
Bernardí ha dit que el personatge que interpreta viu atrapat entre els silencis i els nos que rep per part de la família i de la societat.
En el descobriment de la sexualitat des d'una identitat que surt de la norma, des d'una identitat dissident, i pues, jo què sé, també la repressió del desig de pues, aquest noi vol estudiar una cosa i vol ser poeta i des de la seva família li diuen no pot ser ella.
Els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda. Arrenquen les semifinals de la Champions masculina de futbol. La primera a les 9 entre el PSG i el Bayern de Múnich. Des d'un quart d'hora abans podreu seguir aquesta transmissió per l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT amb el Sergi Andreu al capdavant. L'altra semifinal ja demà la disputaran l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal. En bàsquet, Sergi Martínez renova amb el Bàsquet Girona per 2 temporades més. Avui comencen els play-offs de quarts de final de l'Eurolliga amb els 3 primers partits de l'eliminatòria prevista al millor de 5. Fenerbahçe, Žalgiris, Kaunas, Olympiacos, Mónaco i València Bàsquet, Panathinaikos. Demà jugaran el Madrid i el Hapoel de Tel Aviv. 27a jornada de la Lliga de Futbol Sala, 8:15, Indústria Santa Coloma, Xota de Navarra. El Barça juga demà. En hoquei patins, l'Igualada i el jugador Guillem Llorenç han arribat a un acord per desvincular-se després de 8 temporades.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
I avui ens visita un malagueny que canta per primer cop en català. Respiro el teu aire i moro, i a cops m'adono que tu perdo la raó. T'estimo a preu de vida. Potser alguns oients ja heu endevinat aquesta veu, ja l'heu conegut, però si no sabeu per on anem, ara us posaré una cançó. Crec que necessitareu 2 segons o un segon per saber qui tinc assegut aquí al costat. Ja està, tothom ho sap. Ja tothom ho sap. Fran Perea, bona tarda.
Bona tarda.
És com obrir una capsa de records, posar aquesta ja cançó, ves, de Los Serrano.
Volver a cuando éramos chicos.
Quan érem joves, pequeños. Joves, sí. Joves. Però, clar, ara el motiu principal és això. Tornem a escoltar. Una cançó en català, Fran Perea, què ha passat aquí?
Pues, nada, me apetecía mucho, la verdad. Tengo muchísimos amigos catalanes, me encanta esta tierra, tengo muchos fans, muchos seguidores aquí. Me parecía como un bonito gesto, ¿no?, tener también con la gente que me sigue por aquí. Y además se me puso a huevo porque hice el tema con el Ernest Prana y vine aquí a cantar con él una vez porque él estaba haciendo un programa de televisión, tal, no sé qué, y dije, tío, esto está a huevo para hacer una versión en catalán y ya está.
Però tu va, és a dir, la idea és teva, surt dels dos en una conversa així quasi de bar, com
surt? Se me ocurrió a mí. O sea, primero le dije, oye, ¿por qué cuando no vaya yo al programa que estás haciendo, cantas tú tu parte en catalán? Y era, hostia, qué guay, tal. Y dije, yo la canto en castellano porque yo todavía no me había aprendido. Bueno, y todavía voy, en fin, o sea, te quiero decir, en pañales. Pero, y le pareció una buena idea. Y entonces, a raíz de ahí, dije, ostras, sería bonito hacer toda la canción en catalán. Y bueno, y ahí hemos estado.
¿Y te ha costado molt?
Bueno, no molt, pero...
Pero una mica, ¿no?
Una mica, porque además... Sí, o sea, yo lo entiendo muy bien el catalán y me encantaría, o sea, no, nunca he dedicado el tiempo para hablar, pero sí que me gustaría y me es un idioma con el que me siento muy cómodo.
I els teus fans no catalans, quan han sentit això, què t'han dit? Perquè a vegades Shakira, per exemple, va cantar una cançó en català i va haver-hi fans que es van enfadar perquè cantava en català, que els sorprenia.
A mí me parece que una tontería. O sea, quiero decir que no sé, si estuviésemos siempre pendientes del qué dirán, al final no haríamos nada, ¿no?
Entonces, ¿no has rebut, sí, o no?
No, de momento la gente la ha recibido con mucho cariño. O sea, que no, de momento no he sentido... Me la han preguntado como varias veces y tal, pero en las entrevistas, pero no he notado yo ningún tipo de... Seguro que hay algún gilipollas, como siempre, que...
a tot arreu.
Mira, bueno, va. Eso ya no lo puedes controlar, ¿no?
Bé, doncs l'Ernest Prana és aquest cantant amb qui cantes.
Hola, què tal? Soc l'Ernest Prana i tinc una anècdota amb en Fran, perquè jo quan era adolescent ens ajuntàvem tota la família i vèiem la típica sèrie en la que tothom tenia un personatge en el que sentia identificat, i en el meu cas era en Marcos el que interpretava en Fran a Los Serrano, típic noi enamoradís que passava el dia escrivint cançons per a la noia que li agradava, amb la guitarra tot el dia, i jo en aquell moment estava començant a aprendre a tocar la guitarra, així que em va marcar, bueno, i em va marcar tant que amb el meu primer sou em vaig comprar una guitarra negra exactament igual que la que portava en Fran a la sèrie. I 20 anys després va, i em trobo a Madrid component una cançó amb en Fran pel seu disc. I a més, tot allò que diuen de no coneguis els teus ídols, doncs jo em vaig trobar una persona fantàstica, divertidíssima, amb la que vam congeniar des del primer moment, i que m'ha acabat dient: ei, Ernest, que vull publicar una cançó en català i la vull publicar amb tu. Així que gràcies, Fran, per llançar-te a treure una cançó en català, i gràcies per decidir publicar-la amb mi. Una abraçada.
Ai, això suposo que ja t'ho havia dit en privat, però t'ho diu aquí en públic davant de tothom, que també ha de fer il·lusió, no?
Sí, qué bonito. Es más majo el Ernest. Bueno, pues lo mismo digo de él, que sí, o sea, es un tipo fantástico, y me hace gracia porque, claro, él no me dijo a mí nada de esto. Y cuando sacamos el tema, puso una foto suya con la guitarra negra. Y entonces dije, mira qué cabrón, sí, de chiquitín era, se había cogido ahí el rollo de Marcos, muy bien.
Fran Perea llança nou disc, titulat El hombre invisible.
Soy el hombre invisible, el hombre invisible, soy el hombre.
La cançó El hombre invisible. ¿Qui és aquest hombre invisible?
Soy yo. O sea, esta canción, El hombre invisible son 10 canciones, y esta es la única que no habla de un personaje que yo he interpretado. Las otras 9 son personajes, digamos que le cedo la voz a alguno de los personajes que he interpretado a lo largo de mi carrera, y yo desaparezco para que ellos hablen. Es un poco el juego del hombre invisible. A mí no se me ve, solo se ve a esta gente que me acompaña hoy, que me ha hecho ser lo que yo soy a día de hoy.
Clar, és un disc molt, molt peculiar en aquest sentit, perquè les cançons són els teus personatges, se suposa, sí, no? Els que les canten. D'on et surt aquesta idea? Això havies vist algú altre que ho hagués fet abans? O...
No sé, se me ocurrió... Yo hice un disco que se llama Viaja la Palabra, que es también un disco muy personal, en el que me digo, fue como llegando a los 40, ¿no? Voy a recorrer mi vida a través de las canciones que he compuesto e interpretado, a ver en qué momentos de la vida me encontraba yo cuando hice aquello o aquello otro. Y ahora que voy acercándome a los 50, me ha dado por hacer la de los personajes, ¿no? Que es un poco pues eso, volver a hacer un, ¿no? Bueno, pues vuelves hacia atrás, también me reivindico mi carrera como actor, o sea, pues llevo muchos años trabajando ahí, y me parecía interesante, porque además, si coges 9 de los personajes que menos se parecen entre sí, también tienes canciones con temáticas diferentes, que normalmente la gente que componemos tendemos siempre a escribir sobre lo mismo, ¿no? Y me parecía como interesante hacer un ejercicio de estilo en ese sentido, y bueno, me lo he pasado muy bien. Ha sido también un pelotazo de viaje fuerte porque son muchos años, ahí te vienen muchos recuerdos, gente que ya no está, desgraciadamente, en fin, y ha sido como, ostras, pero yo creo que es interesante, y para la gente que ha ido siguiéndome también todo el tiempo y viéndome...
Ah, para los fans de Fran Perea, aquest disc es perfecte porque van a identificar ahora aquí, ahora allá, ¿no?
Sí. Y además cada canción está muy llena de simbología, cada portada es un mundo, en fin, hemos disfrutado mucho haciéndolo.
Clar, a vegades tenim el dubte de... El Fran Perea és un actor que fa música o és un músic que fa sèries i teatre?
No lo sé. Ahora que estoy haciendo el show del Hombre Invisible, con el que venimos aquí a Barcelona el 22 de mayo a la Sala Apolo, yo creo que he conseguido hacer una fusión muy interesante entre las dos cosas, sin que sea un musical o sin que sea un concierto, exactamente. Es algo en medio en el que el actor vienen los personajes, pero está toda la fuerza de la música. No sé, creo que son las dos cosas, o necesito expresarme a través de esas dos vertientes.
I el disc, la primera cançó, evidentment, està dedicada al Marcos Serrano.
Un tabique de cristal nos separa desde el centro, pero desde mi mitad.
Quina relació té Fran Perea amb el Marcos Serrano avui?
Buena, nos llevamos bien.
¿Hi ha hagut algun moment de la teva vida que no us portéssiu tan bé?
Sí, claro que sí, sí, evidentemente. Ha habido, o sea, yo cuando terminé la serie, de hecho yo dejé la serie antes de que la serie terminase, pues estaba realmente agotado y de todo lo que había ocurrido en mi vida de pronto, ¿no? Y del personaje, pues un poco también. Pero bueno, también el tiempo pasa... vas colocando las cosas y te reconcilias con ciertas partes que, con las que estabas en lucha. Y a día de hoy me agradezco mucho haber podido tener la suerte de interpretar a Marco y de formar parte de un proyecto que ha marcado generacionalmente, ¿no?, a mucha gente, ¿no?
En el seu moment va ser una autèntica icona de la generació millennial, no? Va ser un boom impossible d'imaginar.
Sí.
Imagino que t'ha gestionat, també.
Sí, total. Yo tenía 20 y pocos años y son momentos de la vida complicados para gestionar, ¿no? De pronto pasas de un chaval normal, digamos, a que todo el mundo te conozca por la calle, en fin, y de pronto eres lo mejor del mundo y tampoco te lo crees, ¿no? Y estás en una pelea constante con eso. No hay un libro de instrucciones tampoco que te ayude mucho a llevarlo, y sí, se pasan momentos durillos, pero bueno, ya te digo que... En fin, que problemas del primer mundo, ¿sabes lo que te digo? Que no...
Però avui, imagino que avui, que han passat tants anys després de la sèrie, encara la gent et para i et recorda el Marcos, no?
Sí, la gente sigue recordando a Marcos, claro, evidentemente. Y tampoco lo puedes evitar, ni quieres evitarlo, ¿no? Porque es... De eso habla el hombre invisible también, ¿no? Precisamente de que... Yo no existo porque no hay un personaje que también te fagocita, ¿no? Ese, de todas, ese tiene muchas caras.
La sèrie va ser un boom fa molts anys, però en fa menys es va fer una reunió de Los Serrano.
Entrábamos, salíamos...
Como que era un sueño, mujer. No me acordaba.
Spoiler.
Hablaremos más en serio de ese final, ¿no?
Spoiler.
Qué horror.
¿Y nos habíais juntado los siete?
Nunca nos habíamos juntado los siete.
Pero ni fuera.
Ni fuera.
¿Cómo va a ser esta reunión?
Qué fuerte, qué bonito.
¿Cómo va a ser eso?
Pues esto lo organizamos Víctor, Elías y yo. Estábamos haciendo el disco anterior, el 1 más 1 son 20, que fue un poco la celebración de los 20 años del proyecto y tal, y de aquellas canciones, y dijimos, ostras, para el 1 más 1, para esta canción que hacíamos junto con Despistaos, ¿por qué no intentamos traer a la familia, no?
Claro.
Y para el videoclip. Y ahí de pronto dijimos, oye, ¿por qué no...? Ya que estamos, vamos a echar una charleta con Carolina Iglesias de moderadora, y así fue. Entonces, bueno, lo hicimos una pieza que quien quiera ver está en YouTube y lo puede ver. Es una, ya verás que es muy bonito de vernos juntos, ¿no?, después de tanto tiempo.
Estan molt de moda ara les reboots d'aquestes sèries. Tornar a agafar els personatges 20 anys després i veure què els ha passat. Això no s'ha plantejat mai amb Los Serrano de forma seriosa?
De momento no hay nada serio en la mesa.
Algun directiu de televisió ha dit, oye, esto algo, tenemos que mirarlo.
Algo ha sonado por ahí y tal, pero no, de momento no hay nada serio. Ojalá sí, porque...
Si tú te agradaría,
ahora,
¿eh?
Sí, ahora en 2028... Haremos 25 años, yo creo que es una fecha perfecta para hacer algo. Vamos a ver. Vendré a contarlo.
Home, això vol dir que... No, home, aquí m'estàs ja donant molta pista de que alguna cosa s'està...
Sí, mira, si para los 20 años hicimos esto, para los 25 tenemos que hacer algo. No sé cómo lo armaremos todavía, pero vamos, algo haremos.
Mira, que està entrant a l'estudi la Rebeca Carranco. Rebeca Carranco, bona tarda, que està molt nerviosa. Ella és la nostra col·laboradora de temes de crímenes i sucessos.
Ah, mira.
Mala vida.
Fíjate.
Però què passa? Per què estàs tan nerviosa?
A veure, és que... Sí, jo... En català m'entens, eh?
Sí.
No te'n recordes, però ens coneixem.
De
què? Bueno, fa molt de temps, jo vaig estar vivint a Madrid, fa una mica de vergonya tot això, jo vaig estar vivint a Madrid i jo sortia per Madrid i tu també, i llavors jo recordo, però ara m'ho confirmaràs, perquè a vegades, quan surts de nit...
Sí,
la noche no es confunde.
Va borrosa las cosas que sí.
Jo recordo que ens van conèixer, no sé si al Penta.
Pot ser,
aquesta possibilitat. Sí. I que tu em vas dir, però potser no és així, jo estava fent el màster del País en aquell moment, que la teva germana el volia fer. M'ho estic inventant? Sí o no?
Sí.
Sí?
Sí.
No m'ho he inventat, la meva memòria no estava malament.
Sí, mi hermana intentó entrar i no pudo.
Pues nada. Ja està, aquesta història que la recordo de la nit madrileña.
Però sí que te acuerdas.
Hombre. Tinc memòria selectiva.
Yo exactamente no me acuerdo, pero es probable, claro, esa información la tengo, evidentemente, y claro, es probable que te lo dijera, y tampoco me he encontrado con mucha gente que haya hecho el máster del País, ¿eh?
Pues mira, va a ser una nit única.
¿Qué tal te...?
Bueno, treballo al País,
Sí, s'ha dedicat la vida.
Anys. Sí. Vaig quedar a Madrid un temps, després vaig tornar.
Voleu que marxi? Si voleu, marxo, eh? No.
Ah, bé. Seria, eso sí que seria un crimen.
Escolta'm, aquesta és una anècdota que has explicat tu a tots els sopars. No, jo una nit vaig conèixer el Fran Perea i em va parlar de la seva germana. Digues la veritat.
Alguns.
Pues claro, como buena periodista.
Clar. Et pots quedar aquí si vols a comentar l'entrevista.
Però encara us queda? Bueno,
sí,
me quedo aquí callada.
Aquest senyor resulta que és un fenomen a Finlàndia.
Sí.
A Finlàndia.
Sí, en Finlàndia tengo mucho éxito, sí.
El Serrano van arribar allà i ho van rebentar.
Sí, arrasaron allí, arrasaron en mucho, o sea, hoy en día es muy fácil pensar en que una serie pues se vea en otros países.
Las plataformas arriban a tot arreu.
En aquella época no era así. Mira, ya está diciéndole a la gente, se lo he contado.
Sí, hasta aquí en WhatsApp, la tía, ¿eh? Es que no puedo estar quieto un momento, Rebeca.
Bueno, es pitjor encara.
Estás enviando fotos.
Total, que la serie viajó y en Finlandia fue un éxito. Y luego, lo bueno de eso, quiero decir, a más, digamos, del hecho de que fuese famosa allí, es que yo luego he seguido trabajando en Finlandia. He hecho una serie allí, he estado una serie de 3 temporadas, preciosa.
Costa.
Y, Costa.
Costa, Costa.
Sí.
I'm a crime investigator, Andrés Villanueva.
He'll come and back.
O sea que estás trabajando con una policía finlandesa.
Sí, improvisado.
Es així d'entrada, la idea d'una coproducció espanyola-finlandesa és com, què?
Sí, a mi cuando me lo contaron me llamó muchísimo la atención, pero claro, es que hay muchos finlandeses viviendo afincados en España, sobre todo en Málaga,
yeah,
y wow. Hay una colonia finlandesa de la hostia, ¿no? O sea que entonces, estaban buscando a alguien que fuese de Málaga para hacer un policía español, y nada, Dios.
Y por Fran Perea, ¿qué más queréis? ¿Y tú caminas por Helsinki y te paran?
Sí, la gente me reconoce en Helsinki. Pasa que allí es muy gracioso porque se te quedan mirando. O sea, no te piden...
No se atreveixen. A Málaga sí que se atreveixen, ¿no?
Sí, Málaga sí. Pero allí es muy curioso. Se te quedan mirando y sonríen.
Ya está.
Como te he conocido, vale, te respeto, ¿no? Tu espacio. Y es muy gente. A mí me encanta, es un país que me gusta mucho, ha sido un descubrimiento total. Y ojalá seguir vinculado. Ahora estoy trabajando con músicos de allí, haciendo canciones con ellos y tal, pero me gustaría mucho seguir vinculado a Finlandia.
¿Parlas finlandés algo?
Ni de coño, o sea. Pero, o sea, es muy complicado.
Home, ara, després d'aquesta clocada d'ull, d'aquest guiño al català,
sí, bueno,
igual una cançó en finlandès...
Pues no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. No, lo que pasa es que eso... tengo que ponerme el logopeda para no tragarme la lengua. Sí.
Bé, el 6 de març vas començar gira. El 22 de maig seràs a l'Apolo de Barcelona.
Sí.
22 de maig a l'Apolo.
M'ho estic apuntant.
Hombre,
ja.
Por favor,
no fallis,
Mándalo por WhatsApp también.
No fallis. Què veurem el 22 de maig a l'Apolo? Què serà?
És un show muy bonito. Estoy muy contento con el show que hemos hecho. Llevamos como 5 fechas ya hechas. Es una cosa muy especial, realmente. Es esta mezcla que te digo entre toda la parte de la interpretativa del actor y luego la parte de toda la fuerza de la música, todo junto, es un show muy interesante. Va a haber, creo que viene el Ernest.
Ah, anava a dir, home, l'Ernest haurà tocar, ¿no?
Viene a cantar conmigo, por supuesto, y viene a abrir el concierto Celia Bex, que es una artista maravillosa también. En fin, va a ser una noche especial, bonita, y aquí siempre nos lo pasamos muy bien en el Apolo, así que ojalá tener el cariñito del público.
Doncs si us vau trobar la Rebeca al públic i el Fran Perea cantant, el 22 de maig a la sala Apolo.
A mi hermana que venga, además.
Home, clar, i li...
No es periodista, al final.
Sí,
es periodista.
Sí. De hecho, trabaja conmigo. Ella es la que también gestiona todas estas entrevistas. O sea que, sí, hace... O sea, superó no entrar en el màster del país, diguem.
Hi ha vida més enllà del país, encara que no ho sembli.
Encara que no ho sembli, exacte.
Hi ha vida i la seva germana l'ha pogut fer al costat del Fran. Moltes gràcies per venir a la tarda.
Ja,
la teva simpatia, t'escoltarem. Pots fer la secció?
M'estic apuntant 22 de... Mira, 22 de maig. Ja està. M'estic apuntant aquí.
Si vols et dono festa avui, perquè si estàs alterada...
No, crec que ho podrem
fer. Doncs farem una pausa i després ens posarem serioses, no sé com ho farem, i parlarem de coses molt serioses. Ara venim. Que tens molt clar que ens farem mal. Respiro el teu aire i moro. I a cops m'adono que tu perdo la raó.
salvar-me de tu. Res del que tu facis pot salvar-te de mi. Broma del destí sigut juntar-nos així. Lo nostre és impossible.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
El 4, 5 i 6 de maig, al Palau de la Música Catalana, el Sant Pau Festival presenta 3 nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia, interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky. La millor música de cambra amb Mikhail Pletnev i Marc Bukov, i un final brillant amb l'Ocell de Foc d'Stravinsky.
Més informació a santpaufestival.com.
Anys 1936-1939.
I què en saps de l'àvia a la guerra?
Sé poc.
No en sabem gaire res, eh?
Jo en sé molt poca cosa.
Els avis que van viure la guerra van callar per sempre.
Però en sèrio, això li va passar al meu avi? Com no m'ho puc creure.
Ara, però, els seus nets són tot orelles.
M'has deixat parat.
Ai, per favor.
Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, estrena amb Roger Casamajor.
Torna el temps d'espàrrecs de Gavà del 24 d'abril al 10 de maig.
I la fira d'espàrrecs del 30 d'abril al 3 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició, amb l'espàrrec blanc com a protagonista.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
A Gavà, fem fira. Organitza l'Ajuntament de Gavà.
Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Farem veure que el que ha passat no ha passat.
No, és que no ha passat.
I ens posem ara seriosos de cop i volta. I arriba amb la Crònica Negra, Rebeca Carranco. Bona tarda, com
Hola,
estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, avui d'entrada tenim un pla pilot d'educació que és una mica curiós o interessant, perquè es volen incorporar Mossos de paisà en algunes escoles, això ho va avançar el País, i just ara, crec que no fa ni una hora, el Departament d'Educació ja ha fet la presentació oficial als mitjans.
Sí, estaven explicant una mica doncs, com serà aquest pla, i llavors el que han dit és que és un pla que té la voluntat de ser voluntari, és a dir, que les escoles que vulguin podran demanar-ho i que hi hagin els Mossos que siguin necessaris.
Sí, no enviaran Mossos a les escoles perquè sí.
No, per defecte a totes, qui ho vulgui, i sí que amb aquesta idea de no perquè hi hagi com una situació de conflictivitat, d'urgència, d'emergència que ho requereixi, sinó doncs, una situació que
precaució.
Creuen que pot ajudar a prevenir els conflictes tant entre alumnes com cap al professorat, no? Que aquesta és una mica la filosofia de fons d'aquest pla, que com tu dius, és veritat que és un pla que no ha sigut gaire ben rebut.
No, de fet, mira, ha generat desconfiança en part de la comunitat educativa. La directora de l'Institut de l'Escola La Mina, Marta del Campo, ens ho expressava així.
Els Mossos ja els tenim, i els Mossos tenen a veure amb la seguretat, amb el barri, s'afavoreix l'estigma als centres, no només en el propi centre, sinó en determinats nens i nenes i en determinades famílies. És com posar etiquetes.
Aquesta iniciativa de quina és? Dels Mossos, d'Educació, d'Interior?
D'Educació. Això neix d'Educació i neix precisament perquè el maig de l'any passat va haver-hi un episodi violent vinculat a un professor de la mina, d'una escola de la mina, que el van apunyalar. És veritat que no va ser molt greu, no? Però a partir d'aquí es comença com una mica a parlar d'això. I és veritat que els Mossos tenen una gran tradició de fer xerrades a escoles, de prevenir, no? Que ells tenen com molt amb la mirada amb això. I quan els hi demanen, de seguida Mossos ho veu bé i creu que és una bona idea que hi hagi Mossos de paisà que no infiltrats, no? Que hi ha com una mica, hi ha gent que confon de paisà amb infiltrats.
No hi haurà un alumne, un senyor de 45 anys sense passar per un nen de 12.
Exacte, són Mossos que van sense uniforme i que la intenció és que puguin doncs formar part del claustre o, bueno, s'està veient una mica com encaixa això. Ara mateix hi ha mitja dotzena de Mossos, són voluntaris, és a dir, són persones que han demanat participar en això i una mica amb aquesta idea de, bueno, monitoritzar el que passa a l'escola i també els entorns de les escoles, que també és un lloc com, bueno, de risc, un lloc on passen coses a vegades.
Hi ha un calendari per dir, mira, això ho crearem de forma estable.
Doncs, aquest pla pilot comença aquesta setmana. És veritat que hi havia com rumors en algun moment de que potser el govern faria com marxa enrere després de la polèmica, però sembla que no, i una vegada vegin com va aquest pla pilot, veuran si definitivament doncs l'acaben aplicant.
Ho explicarem quan passi més. I és un tema també contundent. Un pres de 28 anys s'ha suïcidat aquest dilluns a la presó de Puig de les Basses, que això ja de per si és preocupant, sí. Però és que és el cinquè suïcidi en centres penitenciaris a Catalunya en el que va d'any.
Sí, en 4 mesos.
En 4 mesos, per tant, 5 suïcidis en 4 mesos. Això és una xifra normal?
Doncs mira, perquè...
Normal, habitual?
Ja, perquè ens fem una mica una idea. L'any passat, tot l'any passat, va haver-n'hi 6. És veritat que 2024 van ser 11. Llavors, una mica...
O sigui que un al mes ja quadra amb les estadístiques recents.
Sí, si anem a 2024, sí. És veritat que Justícia es va marcar com un objectiu doncs, que fos zero, no?, la xifra.
Home,
no?
Que hauria de ser així,
clar. Hauria de ser així. I sí que hi ha doncs, una preocupació sobre què està passant, no? Llavors, avui quan ens hi preguntàvem, escolteu, què esteu fent, més enllà d'aquest pla d'això que ja vau anunciar doncs, el 2024 i que sí que va funcionar, semblava, no?, 2025. I una mica el que deien és que volen mirar com dues coses. Aquest pres que s'ha suïcidat, l'últim, estava a una cosa que es diu el DERT, que és el Departament Especial de Règim Tancat, és a dir, que persones que no compleixen la normativa de la presó se'ls castiga d'alguna manera, és a dir, tenen unes conseqüències del seu comportament i estan més aïllats. Això vol dir que estan més hores dins de la cel·la, sols, i que surten menys. Llavors, això, d'aquests 5, 3 estaven al DERT, de persones que s'han suïcidat, i llavors volen com una mica revisar aquesta solitud, si pot tenir unes conseqüències que vagin més enllà, això és una cosa que volen mirar, i després d'aquests 5 n'hi ha un que jura que acabava d'ingressar, és a dir, no portava ni 24 hores a la presó de manera preventiva, i abans que passessin aquestes 24 hores doncs a la nit es va treure la vida. Llavors amb això també el que diuen és, nosaltres estem obligats per llei que les primeres 24 hores com a màxim els miri un professional de salut mental, llavors ara el que volem és que ningú que ingressi vagi a dormir sense haver estat revisat per un professional de la salut mental. I després, l'altra cosa més que també els preocupa, o que també volen estar atents amb això, és que cap d'ells, cap d'aquests 5, estaven en un programa de prevenció de suïcidi, és a dir, ningú ja va detectar
no se'ls vigilaven,
en cap
això.
Moment això, no? Llavors diuen que el que més marca a les persones que ingressen a la presó és la desesperança, és a dir, que les preguntes que se'ls fa quan ingressen per saber si són persones a risc és el teu futur, com et veus, la teva xarxa, la teva salut mental i sobretot la desesperança, i després tota una sèrie de requisits que quan els detecten ja són com factors de risc, és a dir, si és la primera vegada que ingresses, si estaràs molt de temps, si és una causa mediàtica, no? Que això també és un element de risc, si tens una mala notícia de fora, bueno, tot això que ells ja avaluen una persona, doncs volen també veure si necessiten alguna mena de reforç, perquè hi ha aquestes 5 persones que cap d'elles estava en aquests programes de prevenció.
Bé, veurem doncs, si això té alguna resposta i esperem que no es torni a produir, i espera't, que encara en ve més. Perquè els últims dies... Tirotejos. Fem un repàs, perquè les armes de foc estan tenint molt protagonisme,
sí,
últimament.
Mira, els últims, els més sonats, van ser a la mina, a Sant Adrià de Besòs, i perquè facis una idea, jo quan preguntava a Rick, però ja, o sigui, quan jo preguntava a un policia l'altre dia, escolta, l'últim tiroteig aquest de la mina, m'ha dit, quin d'ells, no?
Una mica. Sí, ja no sap ni a quin et refereixes.
Clar, no tenia clar a qui em referia, no? Em va dir, és que venim de la setmana anterior, un el divendres, un altre el dimecres, i el més sonat aquest, que va ser dissabte, que van ser com molts trets a l'aire. manera. Llavors, aquí una cosa també que parla d'una situació generalitzada, una situació que preocupa els Mossos, que és la gent que té armes de foc, aquí el que deien és, la sensació que tenen és que fa servir les armes de foc perquè els hi tanquen els bars. Llavors els hi tanquen els bars, han begut i estan com enfadats perquè els hi tanquen els bars i fan servir les armes de foc disparant a l'aire. És a dir, en aquest cas concret, l'últim de la mina, ni tan sols creuen que sigui una cosa d'amenaces amb una altra persona.
És gairebé que protesta.
Bueno, una mica de diversió, fer el burro amb les armes, tenir les armes i disparar-les. Quin és el risc d'això, més enllà de que, òbviament, no has d'anar disparant armes enlloc, és que fereixis algú. Clar. I aquí també han detectat una cosa, que és que una de les bales va entrar en un edifici i llavors no va ferir ningú, però sí que van veure que hi havia un niu de gavines davant i creuen que fins i tot potser estaven disparant a les gavines perquè feien soroll. És a dir, una mica la situació aquesta de dir, hi ha una sèrie de persones que tenen armes de foc que les fan servir de manera... Sí, que les fan servir fins i tot quan estan, sí, quan estan beguts, perquè els han tancat un bar i sense ni tan sols tenir un conflicte concret amb una altra persona.
Això era la mina, però en vam tenir un altre de tiroteig al barri de Sants a Barcelona, sí. I aquí sí que hi ha un ferit.
Sí, això va ser divendres a 2:15 de la nit i en aquest cas era una persona jove que sortia d'un comerç, l'estaven esperant, una altra persona amb un patinet, el tiroteja i va ingressar crític. Veurem si aquesta persona sobreviu o no de les ferides que tenia. I és veritat que aquí els Mossos estan una mica com investigant què ha passat, no tenen gaire idea de qui pot ser el tirador. És veritat que la víctima sí que ja és una persona coneguda del món de la mala vida, per dir-ho així, i llavors estan mirant també si pot tenir alguna cosa a veure amb bandes llatines. A priori no els ha sortit res com concret, no? Més enllà de que les persones són d'origen dominicà, però que això no és definitiu per dir si, òbviament, si té a veure amb això, i ho estan investigant amb, bueno, una mica sense pistes per ara de què pot haver passat.
I espera't, el 14 d'abril, que no fa tant, tampoc...
No fa tant, i ho vam explicar.
No sé si... Sí, vam parlar, sí, d'això que va passar a Diagonal Mar, a una dona i un nadó, que van ser també...
Hi havia un home amb una dona i un nadó. La dona i el nadó van ser testimonis de com venien uns pistolers per darrere i disparaven aquest home de 44 anys. Llavors, va estar ferit crític durant 4 dies a l'hospital, 5, això va ser un dimarts, va morir diumenge de les ferides d'arma de foc que li van fer. I llavors, en aquest cas, és una cosa que estem parlant i que preocupa bastant, perquè Barcelona està sent escenari d'una guerra que tenen dos grups montenegrins enfrontats, que són els Escaljari i els Kavak. I
sí, que
això...
ja són coneguts del programa, hem parlat molt sovint d'aquesta gent.
Hem parlat molt sovint, i a més, és que és una cosa, o sigui, és una cosa gairebé de poble, per dir-ho així. Els Escaljari i els Kavak formen part de... són dos barris d'un municipi que es diu Kotor, i llavors les persones d'aquests dos clans abans treballaven de manera conjunta, van tenir un malentès el 2014 a València amb una entrega de cocaïna que semblava que un se volia quedar, que l'altre no, i des de llavors es maten, però no s'estan matant ni tan sols pel control de la droga. S'estan matant per una qüestió que ells consideren d'honor, de venjança...
Sí, matar-se per matar-se.
Matar-se per matar-se, és que ni tan sols és pel tema del control de la droga, i això doncs dificulta molt totes aquestes investigacions, perquè els Mossos consideren que agafen sicaris que venen aquí a tirotejar, qui sigui, i després ho celebren al país d'origen, tiren coets, i a vegades el que veiem és que la premsa sèrbia sap la identitat de les persones mortes abans fins i tot que els Mossos algunes vegades, no? I això es deu a això, que és un lloc petit, que hi ha celebracions i que es diu obertament i s'explica i fan gala d'aquestes venjances que cometen aquí.
Fa bona pinta, eh?
Fa bona pinta,
fa bona,
sí,
pinta.
Sí.
Bé, doncs, escolta, ho deixarem aquí, perquè a més avui hem tingut un dia molt emocionant per tu.
Molt emocionant.
Seria,
he fet fotos, he fet alguna
seria,
foto.
Seria un dels dies més emocionants per tu del que va de 2026? La trobada amb Fran Perea?
Sí, sentimentalment, vols dir, eh?
Qualifica-ho tu.
Un dia molt emocionant. Molt, molt nerviosa, estic nerviosa.
Veies Los Serrano.
No es veia Los Serrano, però escoltava alguna cançó... Bueno.
Aquesta. Puja. Que la Rebeca se'ns posa... Ahora tengo mucho más. Penjaràs alguna història mencionant-lo?
No. Quina vergonya.
Arroba Fran Perea. No, i escolta, quina si vergonya. Ho veu, mira, escolta, tot això que tenim. Fem una pausa, anem a la tele, ara venim.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
A jugar amb en Titó i els Falalà. Nova temporada. Cada dimecres al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Un moment històric d'aquesta secció.
Ara, digo.
Perquè per primera vegada arriba abans Marc Andreu que Àlex Gutiérrez.
Bueno, s'està compensant tot, eh? Perquè no et tiris tant David contra mi, tanta...
Tanta bilis.
Sí. Tot dia moltes coses en anglès avui, eh? Per ser la Setmana de la Llengua, realment.
Exacte, sí, la Setmana de la Llengua...
Com és plat un català, per cert? Ja ho hem descobert? Ah, molt bé.
Flat. Flat, no diguis flat, sinó des del sac i ben lligat. Avui tenim molta eufòria. M'ha faltat que comencés amb una mica
més. Tu això a una arena no balles, eh? I en altres discoteques, vull dir, implantar.
En lloc. Per què t'ha vingut el cap arena?
No, perquè un dia vam sortir part de l'equip arena i ens ho vam passar superbé.
És veritat.
I hem de sortir més com aquí.
Ho hauríem de fer. Carla, vens un dia arena amb nosaltres?
Mira, diu que sí.
Doncs mira,
i saps qui ha fet aquesta sintonia?
Qui l'ha fet?
No ho saps?
Sí,
va, que sabia... En Triquell.
Això, el Triquell, sí, home, sí. Sí,
no, doncs en Triquell va fer aquesta sintonia.
Bé, escolta'm, sabem l'Àlex si és ja o no? Carla, sabem si està arribant? Està venint.
Bueno.
Però què ha calculat avui l'Àlex?
No, el que ha calculat molt bé són les audiències d'Eufòria.
Sí, esperem que arribi ell per fer-les.
Sí, sí. Bé, ell doncs... ho domina molt més.
Mentre està arribant, eh? Em comuniquen que està arribant. Doncs mentre no arriba, repassem alguns dels moments més destacats d'Eufòria d'aquesta temporada, perquè tenim aquí una convidada increïble.
És molt
la convidada.
Exacte.
La convidada. Però què ha passat aquesta temporada d'Eufòria?
Doncs realment hi ha hagut moments, a part de tots els espectacles a nivell musical que ens han ofert tots els concursants, també han hagut moments com molt icònics, com per exemple quan la Monique, la segona la finalista, li van demanar per casar-se.
Atenció, perquè és el nòvio de la
Home, és que ara és un moment preciós.
Sí, aquí ho vam comentar també el programa.
Sí, ho vam comentar.
I és un moment que realment, televisivament, guanya molt. Sí. I ara vull saber, m'agradaria saber, després d'aquesta nostra convidada, saber si els han convidat a tots al casament.
Ah, clar, ara li preguntarem.
Perquè, clar, són molts concursants.
Repassem algun moment més d'aquesta temporada.
Doncs un altre moment és quan en Lluís li va tocar fer una cançó que no li agradava i la va haver de fer amb molta... Bueno, es va fer amb molta desgana i llavors el jurat li va treure una mica una bona repassada.
I avui el Lluís, que ens fa vibrar i que ens encanta. Avui t'he de dir que no, perquè vinguis la setmana vinent amb tot, amb full pack.
A veure quina cançó em toca la setmana que ve.
La que sigui, tio, la que sigui, la que toquis, perquè tu ets gran, clar, ho has de demostrar.
Home, això molt malament, no és gana, no, Marc Andreu?
Bueno, però és que és veritat que...
No, tu empatitzes, no?
Sí, perquè moltes vegades els donen als concursants unes cançons que no els interessen i que no formen part del seu estil musical i que estan també perquè quoten, al sentit de hi ha cançons que han de sonar, o estils de cançons que han de sonar.
Va, alguna cosa més d'aquesta temporada?
No, jo crec que ja hem descatacat prou, no?
Hem d'anar a saludar la guanyadora d'Eufòria 2026... Aina Machuca, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Bé, felicitats, enhorabona.
Gràcies, gràcies, gràcies.
Àlex Gutiérrez, bona tarda també.
Bona tarda.
Aquell no és guanyador d'Eufòria.
No, ell és no,
va, és el, seria bastant sorprenent, és francament.
És el perdedor del concurs al taxi. Perquè ha arribat tard.
Però vull donar informació de servei que hi ha un petit incendi a Diputació.
Apa.
Entre, petit, però està ple de camions de...
Diputació amb què?
Diputació entre Casanova i devia ser Villarroel. I m'he trobat allà com 6 o 7 camions. Per tant, com a mínim, et porto això.
Doncs compte, eh?
Compensació amb el meu retard.
Compte, eh? Doncs que informatius pendents de si aquest incendi és en algun lloc important. Aina, escolta'm, com estàs?
Doncs molt bé,
com
molt il·lusionada.
Com estàs vivint aquests dies post-victòria?
Ai, doncs realment costa d'assimilar-ho tot. Vull dir, primer de tot, com la informació del teu cervell de dir, vale, s'ha acabat el programa, i després, com l'altra cosa de, ah, he sigut jo la que ha guanyat i m'emporto els premis i tot això, o sigui, són moltes sensacions alhora, moltes bones, i estic superagraïda i molt feliç. I és que són moltes coses i jo crec que tardaré uns dies també en aterrar-ho tot, però molt feliç.
El mòbil, quan el recuperes per primer cop, quants WhatsApps tenies?
Mare meva, un munt. Si encara avui estic contestant...
Encara estàs contestant. Home, amics de l'Aina, si no us ha contestat, home, no us està fent ghosting, és que no ha tingut temps.
No, jo he avisat de dir, mira... Moltes gràcies. Vaig fer així una story com per la gent en general de dir, vale, tardaré el meu, però que estic molt agraïda.
Mica,
i que l'estic
mirant. Mica, mica, anirem contestant. Clar, Àlex, ha estat una temporada d'Eufòria que no ha fet les xifres dels primers anys, però repassem una mica quines audiències ha fet aquesta temporada.
Sí, mira, aquesta temporada es tancarà amb un 13,4% de share i 170.000 espectadors. I una fidelitat del 32%. Això vol dir que de cada 100 persones que van veure el primer episodi, al final n'han sobreviscut 32. Tots els programes, o la majoria de programes, pateixen
una davallada, no?
Aquest 13,4 de les 4 edicions sí que és veritat que ha estat la més fluixa. Veníem d'un 19,4 a la primera temporada, es va pujar al 20% la segona, que això eren excepcionals, un 16,1 a la tercera, i ara aquí teníem el 13,4, que és correcte.
Clar, TV3 et firmaria qualsevol programa que et fes un 13.
Sí, sí, no? Per això. Sí, un 13 està sobre la mitjana. Està sobre la mitjana del prime time. Clar, què li ha passat a Eufòria? Que ha competit amb Antena 3, sobretot, amb dos programes diferents. Quan ho feia contra El Desafío, sí que guanyava Eufòria, clarament. El Desafío, en aquesta etapa, aquesta temporada...
Què és fet El Desafío?
El Desafío.
Què és?
Escoltes poc el que no ha sortit d'aquí, veig, eh? T'hauré de posar una mica...
Ah, lo de la Goico!
Sí,
lo de la Goico. Va, que
com nom... Famosos competint amb esports supercomplicats.
Home,
miro això. Vale, vale. Tu mires Eufòria.
Això feia un 11,4, per tant, per sota. En canvi, a la que ha entrat Tocar Me Suena, que això es va estrenar el 10 d'abril, quan va estrenar el Tocar Me Suena, 19,1%. Per tant, aquí sí que contra això pateix més. Però aquí sí que TV3 va ser hàbil de dir, no, posem una mica... Fixeu-vos que aquesta temporada ho han fet més al principi. Això solia acabar més aviat cap al juny. Per tant, aquest moviment li ha permès competir contra El Desafío millor, però potser és veritat que ha agafat a contrapèl part de l'audiència que estava molt acostumada amb el rotllo primavera.
Ai, als concursants us agrada... O sigui, mireu les audiències i tal, o això no us afectava?
Ai, hem fet millor aquesta setmana.
Haig de dir que no pas. O sigui, sí que a vegades ho llegíem i ho miràvem i tal, però com que no hi posàvem gaire atenció, perquè també era com estàvem molt agraïts de realment estar arribant, encara que fos aquest 13%, perquè vivint en una època on quasi ningú mira la tele, 100%. Realment seguir tenint una audiència i de nens i tot el públic general que ho veu, sempre és d'agrair. Llavors era com... Seguim endavant i agraïts amb tot.
Ara que esmentes els nens. Clar, el share ho he dit que era aquest 13,4%, però tinc els perfils d'edat. Entre els 4 i els 12 anys, el share era del 47%. Wow. És a dir, que entre els nens que es quedaven mirant la televisió durant la nit, el Xer era del 47. I entre els 13 i els 24, que seria, diguéssim, la primera joventut, de les quatre joventuts que hi ha, diguéssim, seria 28,9%. Clar, un 28,9% és, per tant, estratègicament, també a TV3 li va molt bé, que necessita justament nodrir-se d'espectadors joves, tenia aquesta bona audiència.
I això és la guanyadora. Però t'hem vist amb molts registres. Quin és el teu registre preferit?
Ara, per exemple, quedeu bé davant dels jutges.
No ho sé. A mi m'agrada molt ser la popstar. Llavors, he tingut moltíssima sort en el programa, que he tingut diverses ocasions on poder trepitjar l'escenari i ser aquesta popstar amb les Pussycat Dolls, amb Beyoncé, Rihanna... Però sí que és veritat que he trobat una mica a faltar al teatre musical, que vaig tenir molta sort de fer-ho a la final, realment, i perquè és el que m'encanta, m'apassiona, he estudiat això i hi ha una diferència amb el material només que es nota molt quan algo és que ve de teatre i només justament amb les segones veus i tot. Hi ha algo molt especial i per mi em toca molt com a casa, saps?
Clar, suposo que amb aquests 3 dies que fa que has guanyat, o 4, pel teu cap van passant moltes possibilitats de futur. No sé si n'hi ha alguna que sigui la que tens més clara, o ara mateix no tens encara clar cap on anirà el teu futur musical.
No ho sé. Jo la veritat és que des de que vaig començar a estar al programa i des de que em vaig apuntar al càsting, de que jo estic molt oberta a fer moltes coses. Crec que tinc sort de que no només m'interessa fer un camí, tipus, perquè podria dir perfectament, doncs no, jo em vull dedicar al musical 100%, que sí que vull... Però, per exemple, aprofitant com l'oportunitat de guanyar un premi, un contracte discogràfic, m'encanta tenir aquesta oportunitat i poder-me obrir aquestes arrels artístiques, perquè realment el que vull ser és artista i no tancar-me portes.
I Marc, quin és un dels premis?
És que un dels premis és que és molt important, per Catalunya, això, cantar la cançó de l'estiu de Trescat.
I no ho roden a la Diagonal amb Calàbria?
No, perquè, clar...
De fet, no sé si creuen Diagonal amb Calàbria.
Creuen?
Sí, jo crec que sí. On aneu a rodar?
Doncs encara no ho sé.
Clar.
Sí, llavors serà...
A gravar
sorpresa.
La cançó, a gravar-la, van a un lloc molt especial, que és Los Angeles.
Això.
Havia entès com ja el videoclip.
No.
La cançó.
Clar, clar, el premi, un d'aquests és anar a Los Angeles a gravar la cançó.
Los Angeles, ja has estat mai a Los Angeles?
No.
O sigui, serà el teu debut a Hollywood, eh?
Sí. Allà entrant a lo gran i dient... Hola, bona tarda, soc l'Aina.
Home, la cançó de l'estiu és un dels grans hits, eh?
L'escoltarem cada dia, o sigui, posaràs TV3 i estarà l'Aina allà.
Molt bé, així m'agrada.
Escolta, jo tinc un dubte que tenia existencial quan veia la final. Clar, la Monique era, per molts, era com l'altra gran finalista, era tu i la Monique, jo crec que era clar que eren les dues preferides, no? A la Monique li havien donat aquell premi de ser la favorita durant 3 vegades. Jo no sé si això a tu et donava confiança de dir, home, doncs si ella obté aquest premi, a mi potser em toca l'altre, o al revés, et feia la por de dir, vaja, tot això va encaminat a que serà la Monique la que s'endurà el gat a l'aigua.
Ja no sé, és com mai tens res clar en aquest programa, com passa de tot i passen moltes coses i realment com que un dia passa una cosa i comences com a pensar, vale, doncs llavors la setmana que ve podria passar això o... I després passa tot el contrari i llavors ja dius, bueno, doncs ja no penso res, no em faig cap idea i ja que passi el que hagi de passar. Llavors jo anava com... Vaig cantar, vaig estar super a gust a l'escenari, que era el que volia fer a la final, i després ja és que no em vaig preocupar de res.
I el més important és que vas guanyar i que, per tant, a partir d'ara s'obre, no?, un nou camí, una nova via.
I que la podrem veure al Palau Sant Jordi amb tots els altres concursants.
Sí, sí, home, això ha de ser guai.
Tinc unes de ganes veure, no sé si veuràs Beyoncé o algun d'aquests divas del pop, però realment la tia... Perdó.
Parla amb respecte.
És una tia que trepitja molt fort l'escenari, de veritat, i s'ho curra moltíssim, perquè el cardio
està a la taula, no?
Cantar i ballar?
Sí. No, jo ets sortir a córrer ara mateix. Pel 31 de maig, demà ja estic corrents, cantant a l'hora i de tot.
No, això és veritat que era bastant espectacular, eh?
Doncs aquest dia serà el dia del Trescat en viu, eh?
Sí, clar, aquest cap de setmana...
La cirereta de cherry on the cake.
Serà històric.
Diries això, eh?
Diria que històric, com a mínim, de prèvia. Segur. Doncs, Aina, escolta, molt contents de que hagis vingut aquí a explicar-nos-ho, a compartir la teva alegria, que tinguis molta sort.
També. Moltes gràcies.
Em recomaneu alguna cosa de tele ràpidament o la recomaneu?
Jo recomano, si vols.
Què em recomanes? Què em recomanes?
Jo recomano el Sala 30, que és el programa de converses...
Què?
Sala 30.
Ah, Sala 30.
El programa de converses sobre art contemporani de l'Albert Pla.
Ah, mira.
Que, escolta, està molt bé, perquè és això que fa ell, que tot ho porta al seu univers, però al mateix temps, no sé si t'ha passat mai que has vist una obra i no entenies de què anava.
Bastant sovint.
D'aquestes, dius, d'això. I ell, doncs, t'ajuda a trobar les claus
amb i entendre-les. Amb les seccions del Marc Andreu, em passa.
Però, no, clar, clar, però no es tracta de contemporània.
No, no, tio, no.
Vale, perdó,
tio, no. Senyor.
Ai, sí, senyor, que ets un boomer.
Que rica.
Vinga, i tu què em
jo vull recomanar l'últim reportatge del 30 Minuts, que es diu Poder i Glòria, que l'han fet amb les nostres companyes dels Solidaris. I són, és una feinada que han fet la Marcela, Mireia, la Mònica i la Sandra durant mesos, i és superinteressant. Són 40 minuts que parlen sobre les esglésies aquestes neopentecostals. Sí. Costa molt llir-ho. No, ho heu de veure. Sí, exacte. I és de veritat que impressiona molt, i és una feinada que l'hem viscut a redacció molt bé per elles.
És que la redacció del que no surti d'aquí.
La tarda.
La tarda. I els Solidaris...
I llavors ja sumes els esports, que el restaurant Caníbal realment...
Sí, 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 és una
passada. És una planta...
Que no fa falta regar. 9-3... Que no fa falta regar perquè viu sola.
Sí,
9-3-201-7474. Avui tinc el lot de productes de la Vall d'Aro. 9-3-201-7474. Rànquings després d'una pausa.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
I avui participem per guanyar un lot de productes de la Vall d'Aro, mel de la Vall d'Aro del Riu d'Aura, vi de Bioritme i melmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles.
Això és molt seriós.
És, i molt bo. Tot de quilòmetre zero, tinc un concursant a punt ja. Sergi de Barcelona. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira que animat que està el Sergi, tu.
Sí.
D'on vens, que vens tan espitat?
Pues he acabat de treballar i me'n vaig ja cap a casa.
I avui has tingut una jornada d'aquelles que dius avui em mereixo anar a casa content.
Bueno, sí, per què no dir-ho, sí.
Digueu una cosa que hagis fet a la feina, una.
Una cosa que hagis fet a la feina?
Sí.
Mira, doncs avui he fet gimnàsia amb gent de la tercera edat.
Ah, que ets monitor de gimnàs? No.
Bueno, treballo en un centre de dia especialitat amb demència.
Molt bé. Ah, doncs mira, doncs avui hem exercitat una mica amb el Sergi. Sergi, et diré una classificació.
Vale.
Número 1, els Estats Units. Número 2, la Xina. Número 3, Rússia. Aquesta classificació correspon a... Els països que inverteixen més diners per... estudiant en educació primària... Els països on, estadísticament, la gent condueix pitjor o els països amb el pressupost militar més alt del món? Estats Units...
La tercera.
Carai, tu. No m'ha deixat ni repetir-ho, eh? Doncs el Sergi de Barcelona ha encertat. No pengis, Sergi. A veure si la teva contrincant t'empata o t'endús tu el premi.
Vale, perfecte.
Vinga, anem a saludar la Mònica. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des de Barcelona i també molt animada.
Sí, aquí el cotxe.
Ja, no ha estat tan bo el dia avui.
Bueno, de dimarts.
Què t'agrada més, el dilluns o el dimecres?
El dimecres.
Clar que sí, veus, ja ho sabia.
I a tu, Garriga?
A mi m'agrada més el dijous.
Ah, vaja.
O el divendres. O el dissabte. Atenció, Mònica, perquè et dic una classificació. A veure si saps a què correspon aquest ordre. Número 1, Olivier Rieu. Número 2, George Moresan. Número 3, Manute Bol. Aquest rànquing correspon als tres tenistes que encapçalaven l'any 1934 el rànquing de l'ATP de tenis. Els jugadors de bàsquet més alts de la història de la NBA o les persones més riques actualment al planeta. Olivier Rieu, George Moresan, Manute Bol.
La primera.
Els tenistes de l'any 34, eh?
La primera.
Doncs la primera és una resposta incorrecta. Olivier Rioux feia 2,36 m, Manu Tebol 2,30 m, George Moresan 2,31 m, els tres més alts de la NBA. Guanya el premi el Sergi de Barcelona. Sergi!
Bueno, pues re, un altre dia, doncs.
No hem pogut millorar-te el dia, Mònica, eh?
Ja, ja. Bueno, tornaré a provar.
Però
gràcies.
Saps quina és la bona notícia?
Sí. Quina?
Que demà és dimecres.
Sí, això sí.
Per tant, ens quedarem Vinga. Amb això. Una abraçada. Molt Sergi, enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Productes de la Vall d'Aro, estaràs de content quan els rebis?
Fantàstico.
Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bona
Vinga.
Tarda.
Tu has estat per la Vall d'Aro, no?
Sí.
Aquests dies.
Aquests dies.
Diumenge, dissabte.
No, no, no sé què dius. Tu has estat a la Vall d'Aro últimament. No, potser hi hem d'anar. Excursió a tots.
Vinga, demà des de la Vall d'Aro el programa. Ah,
no.
I l'Àlex potser arribarà tard, o sigui que...
Avui
li toca rebre amb ell.
Ja li toca.
Vinga, una picada d'ullet amb el butlletí i arriba el que ara surti d'aquí.